Heu de saber que un formatge que no és formatge, perquè és de l'ecològica mallorquina, ha estat el producte ecològic de l'any.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Comencem la segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Aquí tenim totes les lletres i ara mateix tenim en Toni Cardell, que ens acompanya al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb el poble de Sant Eugeni, ara mos toca saber quina és la notícia del dia. Coneguem la notícia del dia, Maria Pons, com estàs ben tornada.
Gràcies.
Sol estar-li bé, com estàs ben tornada. Bé, tot
aquí. Bé.
Menjaríeu formatge que no és formatge?
Sí.
Jo sempre ho tast tot.
Sí.
És una cosa que no són triats.
Ben
no.
Fet, així m'agrada.
No. No, no ho som.
I de... Gens. Si més encara és el producte ecològic de l'any, fa més menjera. Mm.
I a més és la mallorquina, ecològica. Mm-hmm. Per tant, és un valor afegit. Que
totalment.
Això crec que és una de les coses que han puntuat... el jurat que ha triat aquest premi.
Aquest producte, així és, perquè ja ho dèiem la setmana passada, dissabte, es va fer la de novena Diada d'Agricultura Ecològica a Porreres, que la van reconvertir en una fira nocturna, i el millor producte ecològic de l'any s'hi va lliurar és aquest producte fet de mel·la mallorquina.
Redonat Mediterrani és el nom del millor producte ecològic de l'any elaborat per Bon Bessó i triat d'entre un total de 8 candidatures, des de vins i olis a conserves i productes vegetals per untar i també galletes o cafè de figa.
El premi impulsat per APAEMA, l'Associació de Productors i Productores d'Agricultura Ecològica de Mallorca, reconeix aquells productes ecològics de les Illes Balears que destaquen per la seva qualitat, el seu arrelament al territori, la seva capacitat d'innovació i el compromís amb un model de producció sostenible. I precisament el jurat d'aquesta edició n'ha valorat la capacitat de transformar un producte tan emblemàtic com la mel·la en un innovador producte alternatiu singular amb personalitat i alt valor gastronòmic. Tot això.
Sí, recorda el formatge madurat, però no és formatge, ho recorda pel seu procés semblant, però dèiem que és 100% d'origen vegetal sense fer servir matèries primeres d'origen animal, ja que la base és amb la mallorquina ecològica fermentada i madurada amb herbes aromàtiques mediterrànies.
He sembrat tot de malès perquè estic enamorada. Quan recull els seus fruits, faré males garapinyades, gató, torró, gelat de mel·la. Anirem d'excursió i farem l'amor fins que mos falti l'aire.
Decidir. En tot cas, volen saber com es fa l'avaluació pel Premi del Millor Producte Ecològic, escoltant per això Miquel Coll, president d'APAEM.
Bé, en el producte se valoren moltes coses, perquè no és un producte, no és una, o sigui, no és una cosa estrictament organolèptica, sinó que se valora el packaging, se valora si té producte local, se valora, evidentment, la qualitat en el tast, llavors se valora la part mediambiental del projecte, de l'empresa que ho fa, la part social, si té producte local, no sé si t'ho he dit, i després se fa una valoració global del que és el producte. No? Després tot i cada un d'aquests apartats, cada membre del jurat, els avalora independentment i s'obté una puntuació per cada producte, no? per cada membre de jurat, i al final se fa una suma de tot i això és com se determina un poc la puntuació dels productes.
És en Miquel Coll, president d'APAEM, que també ens explica que vàrem valorar precisament el jurat d'aquest premi, el producte Redonat Mediterrani de Bon Bessó.
I bé, de tots els que vàrem participar, el projecte aquest de Bon Bessó és que m'ho va semblar més... que va tenir més puntuació al final, i a més, a part... va coincidir la part també, a vegades, organolèptica, no? Perquè a vegades passa que no... O sigui, és un concurs que a vegades es complet amb aquest aspecte perquè té en compte molt de caires del projecte i no és estrictament una valoració perquè mos entenguem de lo bo que és un producte.
He sembrat tot de malès perquè estic enamorada.
Aquest és el producte ecològic de l'any, per això l'han triat, així com us explicava molt bé Miquel Coll, i nosaltres en volem xerrar precisament amb el productor d'aquest producte, que és en Alejandro Mascarell. Com anam? Enhorabona.
Hola, muchas gracias. Buenas tardes.
Gràcies.
Un placer hablar con vosotros.
Redonat Mediterrani, aquest és el nom del producte que ha guanyat i l'empresa se diu Bon Bessó, no és vera?
Exacto, correcto, sí.
Clar, ara ho parlàvem, això d'un formatge que no és formatge, de cada vegada hi ha més demanda de formatges vegans, Alejandro.
Sí, cada vez hay más demanda de productos vegetales en general, de alternativas vegetales, así como cada vez también sube más la demanda del producto local, ¿no? En nuestro caso cubrimos ambos campos, ¿no? Lo que es el producto local en sí y lo que es una alternativa vegetal a algo que ja se conoce.
Com és el formatge, clar. M'ha fet gràcia un titular que deies, diu, el nostre somni, allò per la qual cosa lluitam, és que qualque dia el nostre formatge, el nostre bessó, que no li poden dir formatge, sigui, el nostre redonet, sigui un producte tradicional, no?
Claro, claro. A ver, partiendo del hecho de que tenemos una tradición de leche de almendra de casi unos 4 siglos ya aquí en Mallorca, para nosotros sería realmente un sueño que el redonet sea un poco interpretado como la evolución de una tradición que ya existe de por sí, en la que utilizamos la misma materia prima, pero le damos un valor completamente nuevo, que es el redonet, que nosotros lo llamamos redonet, claro, porque no lo podemos llamar queso, al fin y al cabo no es un queso. Lo gracioso de todo es que todo el mundo lo llama queso, porque al fin y al cabo es una explicación funcional, no se entiende realmente. Realmente si nos dejarían llamarlo queso vegetal, pues sería perfecto, se entendería la primera. Todavía el redonet no se conoce mucho, entonces hay que darle toda la explicación, ¿no?
Clar, també té forma de formatge. No sé si gust, perquè no l'hem provat encara. Alejandro, gust també té gust de formatge?
Sí, bueno, tiene, claro, al fin y al cabo lo que hacemos es utilizar componentes muy similares que se utilizan en la leche para hacer el queso. Para hacer queso necesitas grasa, carbohidratos y proteínas. Esos son 3 elementos muy importantes que están presentes en la leche animal, o en el caso de la cabra, de la oveja o de la vaca. Y nosotros lo que hacemos es utilizar esos componentes presentes en lo que sería una leche de almendra súper concentrada. Tiene que serlo, porque si no, realmente no puedes aprovechar los elementos que hay, que acabo de nombrar dentro de lo que es la leche de almendra, para luego pasarla por un proceso similar a la cuajada y para luego inocularla con unos fermentos que van a hacer que esas bacterias vayan creando ácido láctico. El ácido láctico, que se llama ácido láctico porque se encontró en la leche, pero realmente cualquier producto vegetal fermentado, pues por ejemplo el chucrut, ¿no? Tiene ácido láctico también. Entonces tenemos un producto, en el caso del Redonet, que tiene la cremosidad, la textura y el sabor que se asemeja bastante, bastante a un queso. De hecho, hemos hecho infiltraciones en cenas, hemos dejado el producto ahí sin el packaging y hemos visto un poco las reacciones de la gente y realmente hubo muchas sorpresas, ¿no? La mayoría de la gente sí que es verdad que interpreta el sabor y la textura d'un queso.
Clar, molta gent s'ha de pensar que és formatge. Alejandro, com se t'acut aquesta idea? Com sorgeix la idea de partir d'un producte tan idiosincràtic, tan nostrat com és la mella, en les seves aplicacions tradicionals que sempre ha tingut, però aquí rompre amb aquesta aplicació i fer aquest redonet, aquest formatge?
Claro, bueno, lo que se conoce así, lo que sería el queso vegetal, entre comillas, omnipresente, sería el más tradicional, o sea, digamos, artesanal, se hace con anacardo. El anacardo es un fruto seco muy cremoso que permite que se pueda hacer una crema sin demasiada elaboración y de ahí se pueden hacer alternativas vegetales al queso. En mi caso fue un viaje a California en el que descubrí en una tienda que existía esta alternativa vegetal con anacardos. Y dije, ostras, pues si se puede hacer con el anacardo, se podrá hacer con la almendra. Y aunque esta idea surgió más tarde, porque a mí siempre me ha gustado probar recetas, entonces empecé a probar con el anacardo y en un momento dado pues empecé a pensar en la almendra y dije, si esto funciona con la almendra, realmente sería un producto muy interesante porque tendría un arraigo local, ¿no? Tradicional, como es la almendra en el caso de Mallorca. Y ahí pues empecé a hacer pruebas. Claro, no había recetas para el producto que tenemos nosotros, porque o bien era demasiado arenoso o bien salía demasiado ácido. Y me di cuenta de que casi nadie hacía realmente quesos vegetales con almendra, ¿no? Y si se hace, pues normalmente suelen utilizar agar-agar, almidones, ¿no? Para darle más consistencia. Y ahí pues fue una prueba de 2 años. Pasaron como 250 personas por mi casa, amigos y amigos de conocidos, y al final pues salió el prototipo del Redonet.
Clar, ara pensava, nutricionalment té les mateixes propietats que, per exemple, com dèiem, un làctic o també com és un xucrut, aquesta cosa més fermentada que va bé per les bactèries intestinals. No ho sé, ho demano.
Claro, digamos que a nivel nutricional no tiene la misma cantidad de proteína que un queso de vaca. La cantidad de proteína es algo inferior, no mucho más, es algo inferior. Luego, tampoco es del todo comparable con un queso de leche animal porque no contiene colesterol, no contiene lactosa. Y luego, a nivel de calórico, es bastante similar a lo que sería un queso.
Clar. I té aquesta fermentació que també li dona aquesta cosa, no?
Exacto. Y luego lo que es la fermentación, claro, nosotros utilizamos unos probióticos, unas cepas de muy alta calidad, que luego, pues claro, todo eso influye sobre el intestino, ¿no? Cuando al fin y al cabo comes probióticos de alta calidad, lo que haces es repoblar la flora intestinal.
Exacte, aquí volia anar. Sí, que ara està molt de moda, tot això de la macrobiota.
Exacte.
I cuidar-la i tenir-la controlada és una bona manera, també, aquest producte de fer-ho.
Clar, Alejandro, com el fas? Perquè, clar, la llet de meles madurada, fermentada, hi ha herbes mediterrànies. Explica'ns una mica com és el procés.
Vale, en realidad todos los redonets parten de lo que es el redonet clàssic, que es almendra, agua, sal y probióticos, ¿vale? Entonces lo que hacemos es elaboramos una leche de almendra, como decía, muy concentrada, tiene hasta un 56% de almendra. Y luego lo que hacemos es pasarla por unos ciclos de calor que hacen que, de alguna manera, cuaje, ¿no? Acaba teniendo una textura similar a lo que sería un yogur griego, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando lo hemos calentado, pues ya cuando tiene la temperatura óptima, le añadimos los probióticos y lo dejamos fermentar. Esto entra en un cuarto de fermentación, pues que tiene la temperatura idónea para fermentar, para que las bacterias puedan alimentarse de los azúcares, de lo que sería la leche de almendra, y crear el ácido láctico. Esto sería la primera fase, lo que es la fermentación. Y luego lo que se hace es enmoldar esta pasta en unos moldes y se meten en un cuarto secadero. Y ahí es donde empieza el proceso de la maduración, que sería, que es cuando cada pieza va evaporando el contenido de agua que tiene y cada vez se queda más densa, ¿no? Hasta que ya se retira el molde, se deja madurar unos días más, alrededor de unos 12 a 15 días más o menos. Y en ese momento sigue fermentando mínimamente y sobre todo sigue madurando. Realmente es muy, muy similar al proceso de un queso.
Vam anar aquest cap de setmana, dissabte, a la Fira Ecològica de Porreres. Com va anar? Com va ser rebuda d'aquest premi? Si vareu provar també els productes que també se presentaven en aquesta categoria?
Sí, 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 sí. Bueno, realmente para mí fue una experiencia agridulce, pero nada que ver con...
¿Por qué?
O sea, quiero decir, es más bien algo circunstancial nuestro, porque claro, nos vimos en la situación de que justamente, y esto nos ha pasado realmente la primera vez en 3 años, hemos tenido un problema con la tensión de la instalación eléctrica en el obrador, se nos han roto todos los secaderos a la vez.
Vaya.
Y lo que era la nevera en la que tenemos stock envasado también se estropeó, entonces... Claro, fue muy bonito el reconocimiento por un lado, la entrega de premio y luego estar allí sin género para que la gente lo pueda probar, cuando te tiras horas explicando lo que te ha pasado y por qué no puedes ofrecer el producto para probar, pues eso fue un poco frustrante. Pero llegó también en el mejor momento, porque es verdad que lo hemos pasado bastante mal estas últimas 2 semanas para volver a retomar la producción. Tuvimos que volver a hacer una inversión importante. Estamos otra vez en ello, ahora las piezas están madurando y después de todo esto, justamente cuando habíamos solucionado el tema es cuando nos llegó la noticia del premio, así que estamos muy, muy contentos.
Sí. Agradols, contes. Però no se va perdre res, no?, d'aquesta producció, o sigui, a part de producció...
No.
Se va fer malbé, no.
Sí, o sea, de la nueva producción ahora no se va a perder nada, si Dios quiere, todo va bien, todo está controlado. Sí, el lote anterior lo perdimos por completo.
Vaja, vaja. I, Alejandro, com recomanaria el menjar que és redonat? No sé si... Escampat damunt pa, damunt una galleta, tot sol, si acompanyat amb alguna confitura... Com el recomanaries?
Claro, bueno, depende un poquito del tipo de redonet. Y para volver a lo anterior y conectarlo con esta pregunta que hacéis ahora, el redonet clàssic, del que parten todos los demás, al fin y al cabo es el más neutro, ¿no? Este... funciona muy bien con dulce y salado. Pues puede ser combinado con mermeladas, con sirope de algarroba, de aquí de Mallorca, por ejemplo, o con miel para los no veganos. Lo digo eso porque me van a ir por mí los veganos. Ha sido este tipo de idea. Pero bueno, o sea, funciona muy bien con dulce y salado. Funcionaría pues como puede funcionar un queso fresco. Un queso fresco que puedas cortar y untar, porque eso es realmente la textura que tiene el producto. Funciona muy bien sobre pan, puede funcionar muy bien sobre ensaladas, en wraps, puede usarse en cremas, se puede mezclar con algún tipo de leche vegetal y se pueden hacer salsas, se pueden hacer tartas de queso. Realmente, bueno, las tablas de redonets existen en varios restaurantes en Palma y en Mallorca. Tenemos también hoteles que nos compran y ofrecen el producto en los buffets o como tablas, como si fuera una tabla de queso, pero la tabla del redonet. Luego, el de hierbas, el Mediterráneo, que es el que ha ganado el premio, es el que más se utiliza sobre tostadas y en ensaladas en los restaurantes. Es un producto bastante refrescante, aromático. Luego tenemos el de setas y ajo, que realmente tiene un sabor muy, muy propio, difícil de combinar. Eso es algo... Realmente yo siempre digo que es el redonet que se ha de disfrutar tal cual sobre algo, pues sobre sobre unas galletas, unas, bueno, no sé si se puede decir el nombre, porque sería hacer publicidad, pero todos conocemos la famosa galleta mallorquina.
Sí, pot ser un genèric, eh? Galletes d'oli, sí.
Sí.
Eso es.
O galletes de mariner.
Sí, triïn sí, que vulguin.
Es. Eso es. Pues no, pues simplemente, pues, pan tostado, con su aceitito, con tomate...
Només deim la teva marca, ara, en aquesta hora.
Sí, perquè has guanyat un premi. Eso,
exacte, premi millor eso. Producte ecològic i ja està.
Ecològic de l'any.
Claro, claro.
I d'Alejandro Nadal.
I luego nos quedaría...
Sí, perdona, sí.
Sí, muchas gracias. Nada, luego nos quedaría el último, que lleva el tap de corti, tiene esa distinción aromática de lo que es el tap de corti en sí, y se puede utilizar también con dulce y salado. Pero realmente es hacerse la idea cómo utilizaría un queso fresco, el redonet funcionaría igual.
Molt bé. Doncs els haurem de provar, ara només
bona
mos queda
feina.
Això.
No sé si sou molts en aquesta empresa, Alejandro.
Bueno, jo i tots mis demonios.
Ah, i Dani, Ania.
Jo, sí, me, myself and I, como dicen los ingleses. No, realmente, digamos que en todo lo que es la parte de la producción y lo que es la presentación de la empresa como tal, soy yo. Luego, sí que es verdad que hay una persona que me ayuda con los trabajos administrativos, però sí, en realitat sóc jo.
I encara més.
I d'enhorabona.
Més coratge, sí.
Sí, sí.
Per d'un davant tot això. Alejandro Mascarell, moltíssimes gràcies.
Ha sido un placer. Muchas gracias por contar conmigo.
Faltaria.
Gràcies a tu.
Fins una altra. Gràcies, Alejandro.
Adeu.
Ara hem de fer una petita pausa i connectam amb Madrid, que tenim en Nadal Suau, que ha anat de festival.
IB3 Ràdio és diversitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigua en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar.
Quan plou, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Els vestits de bany femenins. Per començar, banyador o vestit de bany són els termes genèrics per referir-nos a la roba que fem servir per banyar-nos a la mà o a la piscina. El banyador, en sentit general, pot ser d'una peça o de dues. Ara bé, en el cas de les dones, quan és d'una sola peça, en deim banyador. I quan és de dues peces, en deim biquini. Recordeu que biquini s'escriu amb Q-U i no amb K. En el cas del biquini, la part de dalt s'anomena top o sostenidor. No sostens. I pot ser amb tirants o sense. De la part de baix en deim bragues. I aquí és on la cosa es complica una mica, perquè hi ha molts de tipus de tops i de bragues. Avui en veurem només els més habituals. Per exemple, un dels més clàssics és el top de triangle, format per dues peces triangulars que s'ajusten en cordons al coll i a l'esquena. També tenim el top sense tirants, pensat per evitar les marques del sol. O el top esportiu, que cobreix una mica més i subjecta millor el pit. I encara hi ha el top halter, que s'enllaça al coll i que deixa la part davantera més recollida. Pel que fa a les bragues o parts de baix, també n'hi ha per a tots els gustos. La braga clàssica o estàndard és la que té forma d'slip, amb una cobertura mitjana. Slip s'escriu amb B inicial i, per tant, s'ha d'apostrofar si a davant d'U, D o l'article L. També hi ha el tanga, que deixa les anques al descobert, i la braga brasilera, que encobreix una part. Finalment, tenim les bragues de cintura alta, amb més cobertura abdominal, i les de cintura baixa, que queden per davall la guixa o l'ombrígol i donen un estil més juvenil. I si no volen marques del sol o simplement preferim més llibertat, podem fer topless i deixar els pits nous. Topless, escrit tot junt, però amb dues S's al final. I terme explicat, terme acabat.
El Lectobro amb Nadal Suau.
A Madrid, això m'agrada molt dir-ho. Josep Maria Nadal Sou, corresponsal.
Què tal? Com estàs?
Va bé, i tu?
Molt bé.
T'agradaria?
Digues, digues.
T'agradaria ser el corresponsal de Madrid?
No me sabria greu. Depèn de l'època, no? Perquè, home, ara fa molta calor i ja saps que no tenim platja, però realment la ciutat m'agrada molt. He de confessar-ho, que Madrid me diverteix molt i sempre m'ha agradat. De tota manera, m'agrada concretar i dir que en realitat sóc el corresponsal a Carabanchel, eh? Vull dir...
Gràcies. Bé. Per puntualitzar-ho. Ben bé.
Bon lloc.
Sí, sí.
Orgull de barri, sí, sí.
Idò, com és un estiu a Madrid? Bé. I si has pogut fer coses, que sabem que sí.
Sí, clar, precisament avui la secció l'he pensat a partir d'una cosa que vaig fer dissabte. Mm-hmm. I és que vaig anar, dissabte me vaig passejar pel Mad Cool Festival. Mm-hmm. Però sabeu que els estius, entre altres coses, comporten la presència de festivals arreu d'Europa, de l'Estat, i nosaltres també tenim els nostres, no?, a Balears. En aquest cas, i els festivals musicals, bé, serveixen per moltes coses, els pots criticar per mil raons diferents, mm-hmm. però després, a vegades, te donen alegries, com el que te digui. Vull dir, poden parlar de massificació... Podem parlar de com han esdevingut un negoci més que una cosa cultural, però després resulta que el mateix dia tens a un mateix recinte, com va passar dissabte, David Byrne, The Black Crowes, Nick Cave and the Bad Seeds i Pulp.
Clar, és que...
Home, jo què sé, doncs estàs agraït, no?
Perquè... Davant això.
Sí, clar, sí. Vull dir, la veritat és que la sessió de... Ah, ja està.
Ara sí, escolta, els pals. Ai, que t'agrada aquesta banda, que han de dir... Jo sempre els he dit Pulp, però clar, han de dir Pulp.
Bueno, no, pues m'ha semblat fabulós, dir-los Pulp.
És Pulp.
No, és una de les bandes de la meva vida.
És vera?
Sí? Sí, 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 els estim moltíssim, me diverteixen moltíssim, és dels pocs grups que me fan ballar. A mi me passa una cosa, que en privat, és a dir, quan estic... absolutament tot sol, és una confessió, pot ser una mica incòmoda, però és veritat, quan estic tot sol m'agrada molt ballar. Mm-hmm. Però en públic tinc una mena de trauma i se me fa molt difícil, estic com sempre... Però si sona...
I t'han d'imaginar estils Jarvis Cocker ballant?
Clar, bueno, és que jo... Perquè, de clar... És que de les poques persones del món que jo diria de major vull ser com ell, seria Jarvis Cocker, el frontman de Pulp, que és un tio que m'ha semblat fabulós. I la veritat és que dissabte en directe era el primer pic que podia veure'ls en directe. I en viu. I realment és un fabulós frontman. He de dir una cosa, de tota manera. He de dir que el concert de Nick Cave, perquè avui parlaré de Pulp, sobretot, però Nick Cave, que té un vincle important amb el món dels llibres, ell mateix és escriptor, novel·lista, i és bo. Ostres, el concert va ser una cosa realment espectacular, també.
Clar, és que Nick Cave és...
Sí.
És Déu, té molt de poder.
Sí. No, efectivament. No sé si és Déu, però si no ho és... Sí. Està clar que és un de... que Déu parla per la seva boca, no? Sí. Perquè realment va ser un espectacle quasi místic, amb una, com us diria, amb una profunditat i estones amb una tristesa, amb una càrrega tràgica que no t'esperes a un entorn, a un marc, com és un festival d'estiu, que són molt lúdics, una cosa de ballar molt i tal, vam ballar amb Nick Cave, però... Va haver un parell de moments al llarg del concert que es va centrar, per exemple, en alguns temes dedicats a la figura del fill que va morir fa d'haver 7 anys. I, vaja, jo estava allà amb la Carmen, amb la meva parella, i ens miràvem i era com, ostres, això fan ganes de recollir-se a una iglesia i, no?
Ara mirava els titulars. Sí, l'ABC diu, entre l'amor i la fúria, el mejor Nick Cave en años cierra el Macul Madrid.
Sí, jo, és que qui l'han vist més vegades a Espanya i que el segueixen molt de prop, he escoltat diverses persones que havia estat un dels millors concerts que li havien vist.
És que jo l'he vist un parell de vegades i és apoteòsic. Clar, Nick Cave arrossega dues morts, de dos fills.
Clar, efectivament.
I tot això ha carregat molt la seva trajectòria, la seva creativitat.
Clar, de fet, ell, tot el final del concert va acabar amb Into My Arms. I tot era... Tenia tota aquesta atmosfera pesant de les morts. Jo deia el fill perquè just abans d'Into My Arms, que és una cançó que té més anys, va tocar una relativament... Bueno, recent, sí, perquè pot tenir 4 anys el disc del qual surt una cosa... I la va anunciar amb una càrrega i després la va interpretar amb una càrrega que a mi me va impressionar molt.
És que és una cançó que toca molt. No debades, és la banda sonora de Los Domingos, recordem?
Sí, clar, efectivament.
Premiada als Goya.
Efectivament. I clar, bé, vàrem tenir 40 minuts per recuperar-nos i després va arribar Pulp, que és una cosa molt diferent perquè... Vàrem estar ballant com a bojos, va ser una explosió de...
Era com una maquineta d'emocions, no?
Sí,
que no aturàveu, no?
Sí. A veure, Pulp té també les seves càrregues de profunditat, a menys que ens entenem, però vull dir, va ser una cosa molt festiva. I avui he decidit centrar-me en Pulp, perquè al final tot això són excuses, per a Electobro fer el que em toca fer, que és parlar de llibres, clar. I de Pulp en tenim una novetat editorial molt recent. Acaba de sortir fa no res. És un llibre que es titula Jo estoy con Pulp, ¿y tú? L'autor és Mark Weber, ara explicaré qui és. L'editorial és Sexto Piso. I el traductor és Eduardo Rabassa. La qual cosa és també una garantia, perquè Eduardo Rabassa és, en primer lloc, un dels homes forts d'aquesta editorial, Sexto Piso. És una editorial que va néixer a Mèxic, que després va anar cresquent i va arribar a Espanya, però és una editorial fabulosa. I el mateix Rabassa és, de fet, un fantàstic escriptor. Llavors, la traducció arriba amb moltes garanties. De tota manera, com que jo no sé si tothom té claríssim qui són Pulp o Pulp, m'és igual, potser podríem escoltar el seu gran... No sé si la seva millor cançó, però el seu himne segur. No? La cançó que segurament tothom coneix.
La més coneguda.
Common People. Sí.
Gent normal.
Just thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have rum and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere.
Ai, que demana aquesta cançó. Et sent més coneguda, però és que és boníssima.
Sí, lletra... recordarà... Clar, bueno, la lletra és fabulosa, no? La lletra parla de... Ho explico superràpid. Parla d'una... d'una lota que Jarvis coneix a la universitat, no? I que resulta que és la filla d'un milionari grec, però ella li diu, ai, és que tenen tantes ganes de conèixer gent normal com tu i fer les coses que feis les persones normals. I tot és una conya, no?, sobre aquesta gent que fa turisme a la vida dels altres, i sobretot a la vida de la gent, doncs sí, doncs la gent normal, no?, que no som un espectacle per milionaris, la gent normal, no?, sinó que... I té alguns versos meravellosos, sí, no?, com quan diu que no, no, diu, estàs allà mirant-los, veient com brillen, i no pots ni entendre com és que la gent normal brilla tant, no?, perquè, bueno, perquè la teva vida és una altra cosa, sense perills, sense... No?, amb una corda de seguretat constant que donen els dobbers. Bueno, és una cançó meravellosa, per cert, versionada en català per Manel.
Sí.
Sí que ho cerca a YouTube, però en el mercat, allà... En el mercat de... Ai, ara tinc un lapsus, va, però vaja...
Que era del Ninot, no me'n recordo.
A Barcelona.
Sí,
Barcelona, sí. Mm. Sí. Estan allà cantant, és una versió amb els peus una mica més enganxats al terra, els Manels són menys moguts que els pals.
Sí, sí.
Però vaja, el podeu cercar, no? Llavors, és bueno, no, però la versió està molt bé. Mm-hmm. Vaja, en tot cas, resulta que Pulp és un grup que va néixer l'any 78 a la ciutat de Sheffield, Anglaterra, una ciutat que també és molt popular per la pel·lícula Full Monty, i aquella pel·lícula, si la recordeu, que eren aquell grup d'obrers que per recaptar diners per la causa de la seva feina, doncs decidien fer un striptease, no?, un espectacle de striptease davant de la gent. I allà veies un poc com és aquella ciutat. És una ciutat obrera, treballadora, un poc a la província, molt allunyada de les grans ciutats, com Londres o com Liverpool. I ells van començar l'any 78, però que dius, ostres, que tenint en compte que els seus grans èxits són del 90, com és possible, no? Doncs bé, és que van com Pulp existeix d'ençà que Jarvis Cocker tenia 15 anys, o 14, vull dir, se li va ocórrer el projecte sent un al·lot a l'institut i ja no el va mullar mai, no? I llavors es va anar fent equip, van tenir una sèrie de discos curiosos i bons en els anys 80, però és en els 90 quan va tenir el seu gran moment amb el Different Class, que és un disc del 95, que és un dels grans èxits dels anys 90, de la música pop dels anys 90, no? Mm-hmm. El cas és que Jo estoy con Pulp i tu és un llibre que l'escriu, com he dit abans, en Mark Webber. En Mark Webber és membre de Pulp, però la seva història és molt curiosa, perquè Webber descobreix el grup d'haver l'any 85, quan, per tant, era un grup encara una mica de l'escena local, minoritari, amb un cert prestigi, de ser un grup de qualitat, però no havien pegat, no havien tingut encara cap gran èxit, no? Llavors, Webber comença a anar als concerts de Pulp, a poc els va coneguent, en un moment determinat li encarreguen diferents feines, no? Què sé jo, ajudant amb els llocs de llums, ajudant a escenografia, després hi ha un moment
vendre
que
es converteix camisetes.
En... Exactament, exactament. I d'aquí pega ja una mica més important a la manager de les gires, no? Però quan encara les gires són unes gires molt abastables i molt petites, no? Encarregar-se del club de fans, que va cresquent a poc a poc, i finalment, precisament per diferent clars, ja se'l convida a tocar la guitarra i se converteix en un membre, diguem, de ple dret, no? de la formació, no? Llavors, aquesta persona, amb aquest historial, al seu darrere, és qui s'ha encarregat ara fer aquest llibre, que és un repàs a la memòria del grup, no? A la història del grup. Uh-huh. Amb la característica que el llibre està construït a partir de materials fotogràfics, bueno, en fi, no només fotografies, però vull dir-te, és un llibre molt gràfic, no? Tens reproduccions de bueno, fotos per descomptat, però de folletons, portades de discos, llistes de cançons, cartells, retalls de premsa, merchandising, però també a vegades, jo que sé, doncs uns paperots de qualque... des de la llista de cançons d'un concert de l'any 99 fins a, no? Fins a uns tickets de no sé què. La gràcia de tot això és que tot aquest material que, home, per un fan té gràcia veure'l, va acompanyat d'uns textos del propi Weber, bueno, a més de tenir pròleg de Jarvis i uns assajos de Simon Reynolds, que és un super crític musical, i Luke Turner, que com que no el conec, estic segur que també és un gran crític musical, però Simon Reynolds sí que el conec i jo us ho puc dir, que és un luxe disposar d'un pròleg seu, no? O d'un text seu. Llavors, i després hi ha la feina de Weber. I quina feina fa Weber? Doncs el que d'alguna manera fa l'autor és explicar molt bé el camí que va de ser aquesta banda petita, precària, que eren molta gent, perquè sempre ha estat una formació molt ampla, i que se reunien a uns espais molt petits i molt reduïts, i s'organitzaven, ells com trobaven que ho havien de fer, i ells mateixos dissenyaven un pot des del vestuari, que és una cosa que Jarvis Cocker sempre va tenir molt, molt en compte, fins a com havia de ser la tipografia, que després ha estat mítica, com havia de ser... Tot ho feien ells, quasi com si fos una cooperativa, no? de treballadors. I quan després el grup comença a tenir èxit i entra en contacte amb la gran indústria, aquí entren molt de possibles perills, no? Un és el perill, fins i tot diria, de tipus psicològic pels qui ho estan protagonitzant, i especialment per Jarvis Cocker, que ell sempre ha dit que l'any 1996... que teòricament de l'any 95-96 és el moment, és el prime total del grup. Vull dir, Jarvis Cocker no ha estat mai tan famós com aquells dos anys, i ell sempre ha dit que va ser el pitjor any de la seva vida. És a dir, que allò el va agafar... En fi, que no li va agradar gens l'experiència de passar a ser un tio famós d'aquella manera, no? Això per un costat, i per un altre costat, com a col·lectiu de gent amb voluntat artística i creativa, el contacte amb l'indústria, amb la gran indústria, ja sabem què significa també. És la possibilitat que la indústria te deformi, no? I que t'acabi convertint en una cosa que no és el que tu vols ser. Llavors, crec que a mi me sembla que el que Weber fa molt bé és explicar com se les varen arreglar per surfear aquest moment i poder seguir sent ells mateixos, no? Llavors, és un llibre fantàstic per veure com se poden teixir complicitats, com se poden superar els atacs d'ego o les possibles enveges, no? O les pressions per fer coses comercials però que a tu no t'interessen, etc, etc. I és sempre mantenint una mica l'engany, una certa enganxada amb els teus orígens,
no? Amb aquesta common people, quan érem gent normal, com érem. I llavors anem a intentar seguir sent això, no? I ho explica d'una manera molt versemblant, i que jo crec que te permet realment, en general, el grup dona la sensació que és un grup que te pots creure aquest discurs, però en el llibre encara t'ho creus més, perquè, evidentment, tothom vol fer veure que la fama no l'ha canviat, evidentment, ja. Això. És molt fàcil dir-ho, sí. Però, bueno, a vegades t'ho creus, a vegades no. En el seu cas, sí.
Tu hi creus per moment, després de haver-lo vist en directe i mirat el llibre?
Sí, jo crec que sí. I d'altra banda, te diria que tot això que estic contant fa que sigui un llibre que, home, si tu ets fan, t'ho passes superament amb el llibre, com és natural. Però si no ets fan, pot ser que te pugui interessar igualment per aquest altre costat. És a dir, d'acord, pot ser si història de Pulp en concret no vas boig per saber amb en Jarvis Cocker que feia, o... Bueno, molt bé, però un històric d'uns creadors que han de lidiar amb la indústria i se les arreglen per aconseguir-ho i que són un grup de gent que s'entén i s'adu bé i aconsegueixen que l'èxit i els diners no els canvin. Aquesta història, en un moment en què estan visquent en una gran precarietat, els projectes culturals en general viuen a la precarietat, no? I a més està desapareguent una mica la classe mitja, és a dir, o és precari o de sobte pegues un boom i te'n vas a dalt, però enmig quasi no hi ha res. Llavors, la història d'ells resulta molt pertinent per pensar com actuar i com comportar-se i com planificar un projecte cultural o un projecte artístic a llarg termini. Jo crec que és un llibre que realment val la pena, sí. Uh-huh. Sí.
Doncs ja saben que ho podem llegir a banda d'escoltar els Pulp. No sé si tenen més concert previst, supos que és Estat Espanyol, només tenien aquest.
Només tenien aquest, però és que, a més, era el darrer concert de la gira europea. És a dir, supos que ara se plantejaran, jo no ho sé, perquè no m'ho havia mirat, però jo de dues que probablement d'aquí poc facin el salt a Amèrica, que és l'altre lloc on tenen molta audiència, però Madrid era el darrer concert de la gira europea. Mm-hmm. Ells venen del 2025 treure un disc que es titula More, Més, que era el seu retorn després de molts, molts anys. Vull dir, no sé si feia 20 anys que no traien un disc, vull dir, estaven separats. El disc a mi me sembla que està absolutament a l'alçada del grup. De fet, a Madrid van tocar dues cançons d'aquest disc, Spike Island i Got to Have Love. I clar, estan ara en moviment i jo fins i tot no m'estranyaria que em publiquin algun mes de disc perquè veig que van fent versions d'altres cançons i tal. Però ara, de moment, haureu d'esperar una estona.
Mira, que en Celestí se moria de ganes de venir.
A més, volia afegir Pulp amb aquesta ment creadora que és Jarvis Cocker, sempre amb aquesta compostura que ha sabut mantenir amb una finura. Jo en recordava ara una imatge que tenc d'ell de fa molt d'anys, un Primavera Sound, on, de fet, no tocava... Diria que no tocava amb Pulp, però sí que tocava amb el seu projecte en solitari que tenia en aquell moment. En aquell moment anava coix, però que se'l va veure perfectament durant aquells dies passejant entre el públic, anant de concert en concert, amb bastó, i varen poder xerrar amb ell. És a dir, que era una persona...
Assequible, no?
Assequible.
Mm-hmm. Mira, no m'estranya gens, perquè...
Però ell, amb aquesta presència de gentleman, però molt accessible.
Sí, és super elegant vestint, només té aquesta primor... Hi ha moltes formes d'elegància, no només l'elegància de ser primor, no me malinterpreteu, sí. Però ell té aquesta cosa espigada i és molt elegant. Però això, com a dius, no m'estranya gens, perquè hi ha un documental a Filmin sobre la banda, no recordo el títol, però si algú és usuari de Filmin i posa Pulp, ho trobarà, on el veus, efectivament, anar amb molta normalitat per la ciutat i pel carrer de Sheffield. I, de fet, a YouTube Hi ha més d'un comentari, si vas mirant videoclips d'ells o actuacions en directe i mires el comentari, molta gent diu, me'l vaig trobar l'altre dia un pas de cebra enmig de Sheffield, quin tio més simpàtic.
Entranyable.
No? És impensable en altres, no?
Sí.
Nadal, sí, sí. Moltes gràcies. Que bé que t'hagi agradat aquest concert.
Gràcies a
vosaltres. I gràcies per aquesta crònica.
Exacte, també. Per aquesta crònica magnífica, sí, de llibre i de música i de concert. Gràcies, una ferrada.
Gràcies.
Per cert, el documental es diu Pulp, The Beat is the Low, que ja té un títol.
Sí.
No, és una, no, però ja n'hi ha un altre.
No n'hi ha un altre.
Que diu una història de supermercats. Sí, m'encantaria recordar, però vaja, en fi.
Ah, sí, se diu aquests... Pulp, Vida, Mort i Supermercats.
Exacte, aquestes. Aquestes.
Molt bé, sí. Sí, té un 8-3, és a dir, que està molt ben puntuat. I el mercat de, del concert de Manel és el mercat de Sant Antoni.
De Sant Antoni, sí.
Això no me sortia, perdoneu.
No.
El mercat de Common People.
Així ho tancant tot.
De Manel.
Gràcies, una ferrada, Nadal, suau.
Adéu.
Adéu. Adéu.
I de tres ràdio és humor. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Dimecres, dia 15 de juliol, a Sa Pobla acollirà la 26a edició de Crestaig Poètic.
Tèntol, un programa amb continguts a Balcana, a Batzaf i a Cocavols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
I del Crestaig Poètic, aquesta vetllada, com bé indica el seu nom, es fa cada any a Crestaig, un entorn emblemàtic, ja ho sabeu, de Sa Pobla. Aquesta cita cultural ja consolidada se centra en la poesia i la paraula a través de diferents veus i propostes artístiques.
I volem fer un petit apunt amb en Miquel Àngel Tortell, secretari Fundació DACA. Com estàs, Miquel Àngel? Benvingut.
Bon dia, molt bé, aquí
gràcies.
A la fresca.
És a dir, DACA també organitzes Crestaig Poètic?
Sí, nosaltres organitzem el Crestaig Poètic amb el permís de la parròquia que té l'espai i l'Ajuntament de la Pobla que ens dona suport.
Clar que sí. I 26 edicions.
Bé, i el cap de Bau de Talapi i la Negreta. No, aquí som... No m'ho volem per pac.
Clar que no. I ja són 26 edicions, per tant, ja és un festival consolidat. No és veritat, Miquel Àngel?
Jo diria que absolutament consolidat perquè ininterrompudament 26 vetllades poètiques dins unes festes patronals no és molt comú, i tampoc no és comú la gent que ve, perquè sol venir molta gent a veure-ho per l'espai i per la proposta, bàsicament, també.
Miquel Àngel, quines novetats, quines veus i quines propostes teniu enguany?
Bé, novetats ho són totes les veus, perquè normalment canvien. Propostes, bé, fem una... no sé, no ho hem denominat, però és una cosa de duets, bàsicament, són dos, perquè fixeu-vos que començarem amb en Pere Suau i en Xema González, per encetar de forma mística, perquè realment el que ens faran serà música amb acompanyament musical o sonor d'un poeta sufí persa, ara que està molt de mà d'Iran, que és en Hafez de Shiraz, una traducció en català, la primera que hi ha hagut. Després tenim Àngel Terron, que és un degà de la poesia en català a Mallorca, que organitza vetllades poètiques a l'Aquabar. Després tenim una parella, que és doblement parella, que és en Joan Moragues i la Núria Quiñonero, que han fet poemes a dues mans amb acompanyament en el piano per Sebastià Llinares. Uh-huh. Llavors, dues veus molt diverses de dona, que és la Júlia Febrer i la Cati Coll, que esperem a veure com sonarà aquest maridatge, que estan segurs que sonarà molt bé. Després venen en Lluís Sánchez i en Macià Fial, dos llicenciats a CSADIP, que aporten una presència de sa veu i molt important. I tancarem amb un grup català que es diu Lleona, en Maria Callís, en Maria Callís Cabrera, en Blanca Nuño, que són poetes i rapsodes, també acompanyats amb l'electroacústica, amb en Cristian Palleja.
Ja.
De música experimental.
Si això no fos prou, res, tothom que ho vulgui, a dimecres, a Crestatge, a sa Pobla, enhorabona per aquesta organització tan completa. Miquel Àngel, una ferrada.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
És obert al públic, per tant, a les 10, a Crestaig, Batlada Poètica, Crestaig Poètic 2026. Ara arriben els serveis informatius i tornen tot.
IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
Bon dia. L'incendi forestal a Ses Feixes, a Eivissa, ja està estabilitzat. Ho ha confirmat la Conselleria d'Agricultura a les xarxes socials.
S'ha començat a apagar foc quan faltava un quart d'hora per les 3 i ha cremat amb força de vers una hora i mitja. De fet,